las leyes sin falsos. Que luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar en cada tierra, es hombre encadenado, que lucha por poder hablar, de lo que sea, en donde sea, digo, quiero enseñar y color.
Company d'estudi, què tal, com estem?
Bona nit.
Aquí estem, per qui no sàpiga, la ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM, programa Judici a la Justícia, en rigorós directe. I, bueno, pues que estem aquí animades amb ganes de començar el programa, però abans de res pues farem una mica de presentació per la gent que ens esteu escoltant per allà, i us saludem a totes, a vosaltres que ens esteu escoltant d'allà on sigui, ja sigui des de casa, ja sigui des de on sigui, no? Des de fora de casa, ja sigui des de els telègos, que hem rebut algunes cartes en el passat i últimament també n'hem rebut alguna de persones que ens heu escoltat des de dins de les presons i que, com deien uns companys de la Ràdio Bronca, ràdio originària d'aquest programa, doncs les ondes salten los muros, no? Aquí estem nosaltres per demostrar que això és cert. El programa Judici i la Justícia comença ara mateix, per qui no ho sàpiga, és un programa històric de la Ràdio Bronca, però degut a certs problemes, entre cometes, pues de tipus de convivència veïnal, hem hagut de canviar d'estudi per poder fer el programa amb l'horari de sempre, vale? I per això, gràcies a la solidaritat entre ràdios lliures, doncs ens podeu escoltar al 91.4 de la FM en directe. Això no vol dir que no deixem de sonar, o sigui que deixem de sonar la Ràdio Bronca. La Ràdio Bronca no deixem de sonar. La Ràdio Bronca 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona també, segueix sonant el Judici de la Justícia tots els dijous de 10 a 12 de la nit, els divendres de 11 a 1 del matí i els dilluns de 1 a 3 de la tarda, i en en rigorós directe al 91.4 FM, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure. També recordeu, penya internauta, que tenim el tema del podcast, que és aquesta possibilitat que us permet escoltar programes endarrerits, agafar el programa de la setmana que us vingui de gust, baixar-lo, descarregar-lo com us doni la gana o com pels mitjans que tingueu i escoltar-lo quan vulgueu, vale? Dit això, ja, bueno, començarem a encarrilar el tema, però abans us direm que teniu un telèfon gràcies al qual podeu participar en directe al programa, que és el 93317-7366. I, bueno, doncs dit això, recordar-vos com sempre que nosaltres venim aquí a fer ràdio perquè sabem que vosaltres esteu allà, perquè això és una eina d'anada i tornada, i nosaltres sense vosaltres no seríem res, igual que suposo que a la inversa passaria el mateix, no? La veritat és que, company, ens trobem aquí perquè estem fartes de veure com, bueno, les eines que el sistema té no les comparteix amb nosaltres, és tan egoista que no vol compartir amb nosaltres. Nosaltres tenim inquietuds, tenim ganes de treure coses, no? Som gent extrovertida i tenim ganes d'exterioritzar i expressar coses, i al mateix temps de formes creatives diverses, així com tu, pues, per exemple, ho fas amb la poesia o també xerrant, no? Vull dir, la poesia és un canal, n'hi ha molts canals, doncs nosaltres ens ve de gust de fer coses, i com que el sistema no comparteix amb nosaltres, ja fa temps que li vam veure el plomero i vam dir aquest sistema no només és egoista i no comparteix, sinó que és molt xungo, ens fa mal, ens intenta fer mal i ens intenta utilitzar en contra nostra i a favor seu i esclavitzar-nos, i això la veritat és que no ens agrada, no? Ens vam donar compte un dia fa molt de temps, no? I des d'aleshores no ho hem deixat de veure i de contemplar. I la nostra proposta, doncs, és això, fer les coses que nosaltres sentim pels nostres propis mitjans, passant d'aquest sistema masclista de merda, aquest sistema patriarcal, repressor, feixista, racista i tots els ismes, aquests xungos que només que treuen la part negativa de les persones, no? I, bueno, doncs per això ens trobem aquí, no? Avui, si fem 5 cèntims del que tocarem al programa, doncs tindrem poesies, clar que sí, per això estàs tu aquí també, entre altres coses, per aportar aquesta part creativa, artística, cultural, que, vamos, no morirà mai mentre l'espècie humana visqui, i tu ets una demostració viva. I també tractarem temes, doncs, abans hem comentat el tema de les presons, parlarem de coses que tenen a veure amb les presons, que és un dels temes que ens provoca més mala llet, però també després tocarem temes com, per exemple, això de que fa unes setmanes que venim comentant, que és el tema del feminisme i, bueno, diverses branques que es desenvolupen a través d'aquesta paraula, no? I que, bueno, que es desenvolupen al llarg de la història amb la vida quotidiana, i avui en dia estaríem en una fase, no?, d'aquesta paraula, no? I que probablement, doncs, d'aquí podem arribar a orígens del per què de moltes coses, no? A l'origen de per què de les presons, o a l'origen de per què d'aquest sistema que tanta mala llet ens provoca i aquestes coses, no? I, bueno, bàsicament la cosa anirà per aquí, llegirem algun article, us comentarem informació sobre una organització revolucionària dels Estats Podrits d'Amèrica, que és l'organització MUF, perquè el 8 d'agost es compliran 31 anys d'empresonament de 8 persones de l'organització. En realitat van ser 9 en un inici, però una d'elles va morir precisament a la presó, que és un dels temes amb els que comencem el programa. Us llegirem algun article del Movia Ujabal, company també pres d'allà, i tot això intentarem regar-ho amb la millor música que hem pogut trobar aquests dies, vale? I intentarem compartir-ho, pues, gratament amb vosaltres, perquè, bueno, venir aquí a la ràdio ens fa contentes, ens fa sentir-nos vives, i esperem que aquest sentiment el puguem compartir amb vosaltres, no? Que hi hagi empatia, no?, entre nosaltres, i us animem, repetim, 93317-7366, a participar al programa en directe, vale? Per enriquir-lo al màxim. A partir d'aquí et dono la paraula, tio, perquè no sé què m'ha donat, però no puc callar.
Vinga, està bé el que estàs dient. Jo he agafat una mica de Setmana Tràgica, una mica del Noi del Sucre, una mica de Juan García Oliver i una mica d'antipsiquiatria, i he fet un escrit per a les zones lliures de Barcelona.
Aupa.
Saps? Ja sabeu, no? De la Barcelona que lluita, que resisteix, que estima la revolució, i quan estàs lluitant, t'estàs resistint, tens que saber que no estàs sol.
Ai.
I diu així: Cuando se destruye la vida como hacen los burgueses, creando estructuras sociales cuyo único propósito es llevar la ansiedad al pánico para que nos neguemos como individuos originales. Se sirven de medios de comunicación propagando estériles y evasivas trivialidades del discurso social normal. Los burgueses, ellos que revolcándose en el lodo ecológico de los desagües urbanos y las escombreras rurales, no aman la libertad y no pueden apreciar la belleza de la verdad. Desde su refinamiento salen los reformistas, estos pagados con sus periódicos, sus sindicatos, sus manifestaciones, abren la brecha a los enemigos de la libertad. Y es así como la lucha se pierde en gran parte cuando los reformistas, estos, empiezan a hablarnos de sus relaciones con la autoridad, para que olvidemos o no demos importancia en radicalizar la potencia de la lucha con la aplicación metódica implacable de la acción directa. Y los burgueses y reformistas, ellos y estos como cerdos, nos ofrecen el agujero de su culo para que compartamos su barricidad de basura y de mierda, que nos convirtamos en tocino frito para ir alimentando a los parientes. Pero no, mil veces no, nosotros somos anarquistas y nos traen sin cuidado vuestros arreglos parlamentarios. No nos rendimos, luchamos, pase lo que pase, caiga quien caiga, queremos la emancipación y con cualquier digna de conciencia impulsamos espontáneamente nuestra voluntad o acción. No reaccionamos, no queremos vuestros valores no normales, ni queremos ser normales. Somos poseídos por la anarquía, somos individuos, somos originales, somos anarquistas. Avanzamos, sabemos que nuestro destino es uno, la libertad.
Ole, ole y ole.
Bueno, estamos empezando.
Aquí, comenzando a escalfar motors, així sí. Nada. Molt bé, ja t'he dit altres vegades que m'agrada moltíssim quan et poses així, la manera d'explicar-ho, de llegir-ho, bueno, tens una manera de transmetre les coses que m'encanta.
Sí.
Així que empalmarem una cosa amb l'altra i amb la mateixa energia ens anirem a tocar uns articlets que hem portat sobre tema presons.
Sí.
Ja ho hem dit altres vegades, perdona que... ho hem dit altres vegades. Tot el que xerrem aquí, vale, en el programa, sigui del tema que sigui, i sobretot amb el tema presons, no és un cas concret, és un cas més que se suma a el que és la voràgine general, la bogeria general. Il·lustra quan nosaltres denunciem el sistema penitenciari, cada un d'aquests casos que comentem, cada una d'aquestes informacions, és un granet més de sorra per construir la nostra postura de no partidàries de les presons. El sistema penitenciari no serveix per res, només que serveix per alimentar aquest sistema que ja us hem dit que no ens agrada gens perquè ens vol fer mal a nosaltres i a vosaltres també, vale? Perquè és un sistema sadomasoquista que es fa mal a si mateix mentre es fa mal a la resta i no en treu res de profit, només que coses dolentes, no? Llavors, bueno, pues això, que els articles, informacions, coses que comentem aquí, si algú té ganes de saber o de rebre o no sé, de vegades escoltar suficient, d'altres vegades dius, ostres, doncs m'agradaria llegir-m'ho detingudament, doncs només cal que ens feu un toque al 933177366 i gustosament us farem arribar la informació. Tu tens uns articlets que has posat sobre el tema?
Sí, vale. Som, no tenen desperdici. Uno està nos explica com és la pena encubierta, la pena que dona la cadena perpètua encubierta i la pena de mort, de una forma de manos netes, i l'altra és la nova tècnica que vol emplear la Generalitat a través d'aquest cap pensant que és la Montserrat Tura de, com un Lambroso modern, eh? I començaré com el primer, no? De la pena de mort i la cadena perpètua, i diu així, està tret del Gara, y digo así: 29 años inyectando barbitúricos. Cuando intentamos visualizar la injusticia, nuestra mente suele volar lejos buscando imágenes como la indumentaria naranja de Guantánamo o los corredores de la muerte de alguna película estadounidense. Lo mismo nos suele ocurrir cuando intentamos poner cara a esa persona que ha pasado una vida en prisión. Casi siempre es la imagen de Nelson Mandela la que nos invade, aquel Mandela que combatió el apartheid sudafricano pagando su compromiso con 27 años de prisión. Pero como apunta el dicho, se suele ver antes la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y es que dentro del colectivo de presos políticos vascos se encuentra más de un preso que ha cumplido más años de prisión que el propio Mandela. Este es el caso de John Aguirre Agiriano. que cumplió en mayo 28 años en prisión, aquejado además de una grave enfermedad, y de Josemari Sagurdi Gacha, que cumplía ayer 29 años preso, sustentando todavía el triste y desagrado el título de ser el preso político de toda Europa que más años lleva encarcelado. Mientras que la figura legendaria de Sudáfrica pasó la mayor parte de su cautiverio en una celda de Robben Island, Gacha, al igual que Aguirre Aguirano, ha tenido que padecer decenas de traslados a consecuencia de la dispersión carcelaria. Pero, eso sí, sin grandes diferencias en lo que se refiere a condiciones penitenciarias, padeciendo siempre las situaciones más duras y obligado a permanecer hasta 22 horas diarias en su celda, más de 232.870 horas de soledad tras las rejas de su celda. Por si fuera poco, tanto Gacha como la Ramayorra Aguirre Girano han sido obligados a ver cómo su pena se alargaba ante sus ojos como por arte de magia, convirtiéndose la condena en una cadena perpetua en toda regla. Y es que en las prisiones españolas ni siquiera les hace falta la inyección letal ni la silla eléctrica para acabar con la vida de los presos políticos, ya que de eso se encarga el cáncer o la falta de asistencia médica a lo que lo someten durante años, 3 décadas para ser exactos. Esto es lo que parla este. Y al otro digo, la Generalitat medirá la violencia de los presos con un sistema informático. La Generalitat medirá la violencia de los presos con un sistema informático. El programa usa variables sociales del recurso para determinar el riesgo de reincidencia. De entrada suena a Minority Report, pero no es eso. Aunque sí que sirve de ejemplo para demostrar la utilidad de la informática a la hora de crear modelos predictivos que anticipen problemas, en este caso una conducta violenta dentro o fuera de la cárcel, sobre él o sobre otros, por parte de un delincuente condenado. Minority Report es una película que tiene unos aparells que vosaltres poden veure abans de que passi el suposat delicte i llavors ho poden evitar, no?
Qui és el director, el sabem?
No.
És aquell de Tierra y Libertad o no? O
No, em sembla que l'actor és aquest que és petitó, que és de Cienciologia.
El Tom Cruise?
Sí. Vale. Mediante un sistema, és un policia que cae en la trampa, saps? Perquè aquestes coses al final se tornen incontrolades. És la història del Golem o del Frankenstein, no creen un monstru i després no la poden dominar, i ells també són preses una mica amb el que tu aportaves al principi, no? Que al final fins i tot són tontos del cul perquè se fan mal ells mateixos, no? Perquè aquesta forma de vida ni suposo que no els deve agradar ni a ells, no?
No, està clar.
Mediante un sistema informático pionero en España, /Riscambi, los servicios penitenciarios de la Generalitat evaluarán por primera vez todos los presos de las cárceles catalanas, más de 10.000 y cada 6 meses, para determinar el riesgo de que tengan conductas agresivas, y no solo los que cumplen condenas por delitos violentos. El nuevo aplicativo informático permite elevar hasta el 75% el índice de fiabilidad de las predicciones respecto al actual, que es de un 67%. La nueva herramienta responde a una de las recomendaciones de la Comisión para el Estudio de la Reincidencia de los Delitos Graves, llamada Comisión MENA porque la preside el jefe fiscal jefe de Cataluña, creada en 2007 para dar respuesta a la alarma surgida por la excarcelación de presos no rehabilitados como Alejandro Martínez Singul, el segundo violador del Champ. Dicho en bruto, se busca prever un nuevo single antes que en su historial hable por sí mismo, aunque ya advirtió ayer la consellera de Justicia, Montserrat Tura, el riesgo cero no existe. El nuevo sistema informático será útil para orientar a los programas de rehabilitación de un recluso dentro de la cárcel o para decidir si se le concede o no un permiso o un tercer grado, porque también evalúa el riesgo de quebrantamiento de condena. Según presumió, repito, por lo de presumió porque...
Vaya tela, ¿no?
Sí. Bueno, pues lo torno a repetir, ¿no? Según presumió la consellera de Justicia, Montserrat Tura, el E/Riscambi afinará la fiabilidad de las predicciones porque sistematiza de forma más precisa la información sobre el recurso que ya ahora se pondera y que se obtiene mediante entrevistas con el preso, por parte de los médicos, psicólogos y asistentes sociales que hacen su seguimiento, a sus familiares y otros datos. No sabrán más, pues sino mejor. Así, el programa maneja hasta 43 parámetros variables, tales como la biografía del recluso, a qué edad delinquió por primera vez, si fue víctima de un delito violento, etcétera. Al final, clasifica el peso en función de si su riesgo de conducta violenta es alto, bajo o medio. Con todo, al final será uno o varios profesionales quienes ponderen esta información y decidan.
Vale, vale, vale.
Bueno, arribats a aquest punt, jo et volia demanar. Al primer article hem dit que l'estrellem del Gara. El sí. Gara és un diari, em sembla que és diari o setmanari?
És diari. No, és diari.
És diari de procedència...
Busca la Ria, sí.
Exacte.
Que és el substituto de quan van tancar el llim.
Uh-huh.
Llavors ells van dir, Gara, digo, que quiere decir, ahora ya, no? I van treure un altre, no. Que es diu Gara.
Mm. Amb aquesta gràcia que caracteritza sí. la gent d'Euskal Herria, de la qual ens n'alegrem moltíssim, no? De que tanquessin el guin i es publiqués el Gara automàticament, no? El segon article que hem llegit, d'on prové?
Jo l'he tret de una pàgina web que es diu... jo l'havia escoltat per la ràdio, ja en les notícies, no sé si era de Catalunya Ràdio, i me l'ha sobtat molt aquesta notícia, no?
Mm-hmm.
Sí, no? Perquè me sona aquest que acabo de llegir de la Montserrat Tura, que presume d'això, no? Me sona a principis del segle passat, hi havia un element d'aquells que van descobrir la sopa de l'all, que llavors es deia l'Ambroso, i era un doctor que deia que a través de la seva ciència que ell havia descobert, que medint els caps de les persones sabia si era
bo o dolent o què?
Sí.
Quasi, no?
Saps? O sigui, segons la morfologia del cap, saps? Pues ell s'atrevia a dir si aquesta persona tenia que estar tancada, si era violent o era, saps? I llavors això ho volien passar com a ciència. Després el temps ho va demostrar. I llavors això me sona el mateix, però més sofisticat a través d'un... L'Ambroso seria el programa este de la... informàtico, saps? O sigui, ahí passes tu els datos, o sigui, aquest media feia con les mides, no? I segons les mides ell havia fet uns cànons, per els quals segons les mides que tenies en el servei, pues era d'una forma o d'una altra, no? Aquí passen les dates a través d'aquest programa que se llama E-Realític, no? I segons el programa els processen, pues donen els resultats, saps?
Vale, vale, vale. Jo demanava la font d'informació precisament per coses com aquesta que estàs comentant tu. A mi, del primer article al segon,
sí.
hi ha moltes diferències, tot i que la informació que ens transmet
sí.
és bastant sèria, vale? Podríem equiparar-la. No és una millor que l'altra, o més o menys greu, sinó que les dues informacions són bastant
sí.
sèries, no? Tenim una tocada.
Vale, jo te volia dir també, per això, que jo he agafat aquesta web, que si algú no l'agafar, es diu Tocata, és una web de l'Ateneu de Libertat del Margen de València que està especialitzada en coses de presons i de presoners i de rehens i de gent que està a la presó. Es diu Tocata. Vale?
Vale, Tocata, ara seguirem comentant. D'entrada passem al telèfon perquè tenim una trucada. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Era per confirmar el judici del dia 14?
Judici el dia 14.
Sabeu algú?
No, ara mateix ens pilles, però personalment, a contrapeu.
No, podeu esperar els teus companys la setmana passada?
Què és, el cubatón?
Eh?
El cubatón?
Sí.
Vale, explica-ho una mica més.
Molt bé.
Ah, sí, bueno, que el dia 14 me sembla que és a les 11 o a les 10 i mitja.
Sí.
Al juzgat número 5, aquí de la ciutat de la justícia.
Oh.
El dia 14 què dia és? En què cau?
Dimarts.
Dimarts de la setmana que ve. Sí. A quina hora?
De 10 i mitja o a les 11.
Vale.
No estic molt segur. dia que parlem a l'assemblea de Gupas.
Vale, i el jutjat has dit?
Això que és així.
Número 5, vale. I...
No, amb un ocupa, però diu, bueno, era passant a l'acció a un mosso, però li demanen 7 anys de presó.
7 anys de presó. Vaya tela. I tu què opines d'això?
No sé, tenia que anar allà, no? No sé.
Ah, que s'ha d'anar a la concentració, vols dir?
No sé, anar, no sé, el que vulgui anar. No?
Clar, i el que pugui també, està clar, perquè hi ha vegades que volem i no podem.
Ja.
Perquè tenim responsabilitats, obligacions i coses d'aquestes, cadascú amb el seu grau, però tot sembla que en aquest cas la solidaritat podria ser una bona eina, però jo entenc que per el que tu dius, o sigui, és que no et sembla bé el que està passant, no?, amb aquest xaval.
No, no sona bé, perquè de vegades 7 anys, quan s'han pujat ulls el mes passat i no passa res.
Ahà, què vols dir amb això?
No, que vols que hi hagi impune i altres no.
Ahà, i en aquest cas vols dir que els que queden impunes serien els que l'acusen amb ell ara mateix?
Sí.
Ahà, estaríem parlant dels Mossos.
Sí, no vull dir paraules grosses, però... escolten, però...
Vale, doncs ja ho dic jo, si et sembla bé.
Sí.
Els Mossos agraeixen a la gent,
sí,
a molta gent, o vol dir a tothom, bé, però constantment tenim episodis de Mossos d'Esquadra protagonitzant agressions a persones innocents, vale, perquè són agressions per la cara,
sí,
agressions fortes, molt fortes, vale, i aquesta mal anomenada justícia, pues, no els dona el que entra cometes, no, d'acord amb les normes d'aquest sistema es mereixen. Vale? Llavors això vol dir que les seves agressions queden impunes.
Sí.
I mentre que en aquest cas, el cas que estem convocant-vos, vale, a la resta de gent que ens escolteu, o al teu company que ens truques, convoquem entre totes a la gent que ens escolta a participar en una concentració solidària el dimarts 14 a partir de les 9, 9 i mitja, 10 del matí, allà a la ciutat aquesta judicial de merda, per cert, que això ho dic jo també,
sí,
per anar a solidaritzar-nos amb aquest company i ja la pas també per intentar entrar a veure el que és comprovar per nosaltres mateixos el que és un judici farsa, ¿vale? Perquè això és un autèntic judici farsa, perquè amb un xaval que presumptament ha agredit amb algú li demanen 7 anys de presó. Això, el que he dit et sembla bé? És correcte?
Sí, correcte.
Ho dic jo, ¿vale?
Sí.
Molt bé. Vale, bueno, pues...
Podem fer una presentació a la Passa de Sant, crec que ets segur.
Una presentació, vols dir?
No, concentració.
Ah, concentració.
I anar cap a baix, cap a...
Cap al jutjat, s'ho t'han plegat.
Sí, però...
Vale, vale. És una cosa molt assenyada, la veritat, perquè no sé si heu estat, tu has estat, o la resta de gent que ens escolteu, heu estat a la ciutat judicial aquesta.
Sí.
Però realment és com... És com... Aquella expressió que no m'agrada gens, no? Territorio Comanche, no? Aquella expressió que deien en una novel·la, em sembla que era. No, doncs podríem utilitzar-la d'una forma metafòrica, no? Territorio Comanche, en aquella novel·la, volia dir com una mena de territori hostil, no? Una mena de tierra de nadie, però...
Que
no és el teu terreny, no? Jo personalment reconec que l'expressió no m'agrada perquè per mi territori Comanche, indígena nord-americano, vale, jo soy rostro pàlido, igual em farien alguna cosa per llegar el mosquet amb els rostres pàlidos de històric, no? Però
sí,
jo simpatitzo amb ells, vale? Però llavors el que estem dient és que és un territori no amic, podríem denominar-ho a territori enemic.
Sí.
Un territori enemic molt més gran que el que històricament han representat els jutjats de Barcelona del passeig de Lluís Companys. Vale, això què vol dir? Que tu convoques una concentració allà i abans no ens ajuntem totes, estàs en minoria, no?
Sí.
Llavors, davant d'aquesta mena de situacions, ojo, a la Braga també no passa res, vull dir, si es convoca allà, doncs anem allà i s'acabó. Però bueno, ja que ens ho podem permetre, doncs quedem a la plaça de Sants, que està relativament a prop, sembla que són uns 10-15 minuts de caminant, ens juntem un bon grup i anem cap allà. Perquè si arribem en grup, a elles els hi fa... més mal rotllo, no? No sé com dir-te, sí. Que dona més respecte, no?
Ja.
I això no és que a nosaltres ens interessi a nivell individual provocar aquesta mena de respecte, no? Com dient, sí, que llegamos aquí tal. Però això sí, a nivell solidari, en l'aspecte solidari sí que és molt important, no? Arribar allà i, hòstia, on va aquest grup de gent? No, no, que van con aquell del Cubotán. Pues sí, sí, perquè el del Cubotán és col·lega nuestro, ¿vale? ¿Os enteráis o no? Una mica així, com te diria...
El Cubotán lo portava el policia, eh?
Cubotán lo portava el policia, sí, clar. Nosaltres
el que estava armat és un policia, eh?
Exacte.
El que presumptament diuen que va fer no sé què, aquest no anava armat.
Exacte. Sí. Això està molt bé com a puntualitzis. En el pitjor dels casos estaríem parlant d'algú que es defensa d'una agressió. I algú que es defensa d'una agressió s'enfronta a 7 anys de presó. Presumptament es defensa d'una agressió, perquè aquesta és l'altra. És veritat, això ho dius molt bé, la veritat. Jo a vegades m'embalo amb històries. Aquí qui porta la punyetera arma, que a més després elles mateixes, no, el sistema mateix no s'ha encarregat de dir no, aquesta arma no és legal, ni és legítima, ni no sé què, eren els Mossos, no? Pues oye, que apechuguen, no? Digo jo. Ara està bé, el que tu planteges és una història més solidària, no? De dir, bueno, aquests arguments ja els defensarà aquest xaval amb els seus abogats i nosaltres hem de fer la força d'estar ja a nivell popular per dir, la vostra farsa no ens mola, estem amb el nostre company.
Sempre és el mateix rotllo, per això. Quan un mosso d'esquadra matxaca a algú, saps? O la treu el ull, com s'ha vist a l'última novel·la d'aquests, és incompliment del deure per a l'òrgan social i aleshores com màxim el poden dir pues, mira que està mal fet, no? Com màxim, no? En canvi quan nosaltres ens defensem aleshores som violents, som
terroristes, ja ho has dit bé,
vale? O sigui, nosaltres no ens defensem, però saps? O sigui, aleshores és violència, és... jo no sé com no poden veure què és que el que fan els Mossos d'Esquadra no és violència.
Sí, sí,
clar. Ah, perquè acaba, aquells Mossos d'Esquadra, quan va succeir aquests fets, acaben d'estomacar algú molt fort, eh?
Feia estona que estaven estomagant a la gent.
Saps? I si em venia a cuento.
Exacte.
Saps? O sigui, algú tan descarat el que estan fent aquesta... tractar d'intimidar-nos d'aquesta forma tan forta, quan el nostre únic delicte és pues, tractar de viure, saps? Però el dret natural de viure, de buscar-nos la vida, eh? Perquè clar, si no es venen la vida com la seva legalitat, pues tindrem que buscar-nos la vida al marge de la seva legalitat.
Està clar.
Perquè el que no vam fer és morir-nos, no?
Sí, com nos vam controlar, podem fer això, fer l'altre i...
Bueno, pues que se controlin ells, perquè si el Cubatán és il·legal, saps? Com manco un Cubatán
no haver-lo portat,
saps? Clar, i no sé, una arma sofisticada ahí, no sé, per picar-te a ti com si fossin uns altres terneros o vacres o bens, saps? I una cabra o jo que sé, animals, no? Com si fossin un rebany que ells van ahí com, saps? Com, no sé, tio.
Comença per aquí, però acaba amb el punt de que som conscients de que no som animals, entre cometes, no? Que som persones, vale?
Sí.
No vull fer més o menys, però està pensat per picar el cos humà.
Sí.
No està pensat per picar el cos d'un altre animal. I això és tenir molta mala llet, vale? Perquè, a més, es fa servir d'una manera que provoca, diguéssim, el mal... És un mal que, bueno, que és molt agut, et pica en certes zones, és per picar-te en certs punts concrets del cos, vale? D'alguna manera pues, per provocar-te un mal que tu no et puguis aguantar en aquell moment. O sigui, desarmar-te, no? Una mica així, no?
Sí, perquè m'apropes de seguida.
Exacte, i és molt sàdic, vale? Molt sàdic, perquè és per picar-te entre les costelles, picar-te l'esternon, i picar-te el diafragma, i picar-te postos així, no? Que amb un parell de cops ben donats et poden deixar fora de joc, no? Però ja no parlo en plan com a possible rival de lucha o lo que sea, sinó que tu vas caminant, que és el que va passar el dia d'aquesta manifestació, tu vas caminant pel carrer i de cop i volta algú, o algú no, perdó, un policia et fot un pinyaco amb el cul davant de barres i et deixa allà mig estès al carrer, no? Per la cara,
no? Sí, sí, a més hi ha que una mica grotesc, un patet, i no, i surt les fotos de la seva mas minerva dels seus mitjans de comunicació congressos, i és el tio que ha caigut i com
exacte,
com la roba allà, no? I llavors la foto feia allà una rodona, no? Amb la mà i veia aquella, no? I no sé, no tenen vergonya, no? Sí, és i la mala convivència del jutge que ha portat això endavant, no?
Patètic.
Sí, però nosaltres sabeu del tema aquest, no? També, el comentant, sabeu?
Sabem de la història. Jo m'ha agradat que truquis per comentar-nos la convocatòria del dimarts que ve.
Sí.
Això està molt bé, tio. És el que dèiem al principi del programa, que gràcies a l'ajuda de les persones que ens escolteu, o de vegades no ens podeu escoltar, però ens truqueu, nosaltres anem enriquint aquí el programa.
Tu fes el més prim, perquè el Sari no estic segur. El Sari no és molt... no som molt fiables.
Bueno, aquesta setmana fem de 11 i mitja. Ah, de la presentació. Bueno, ara mira, doncs farem un descans i intentarem a veure si l'altra amiga subversiva a internet ens dona una mica més d'informació en aquest tema, o més d'informació concreta, ¿vale? Informació més concreta. Company, que tu hem quedat per trobar-nos el dimarts que ve, no?
Sí.
Molt bé, tio, doncs fins aleshores, que vagi molt bé, una abraçada forta.
D'acord, igualment.
Vale?
Moltes gràcies per trucar.
Vale.
Salut, Ionca.
Adéu.
Molt bé, aquí ha quedat la trucadeta, no?
Sí.
Aquest col·leguilla que, bueno, pues, li tenim molt de pressi perquè és una persona participativa i que se fa seva a la ràdio, aquí sin cortapisses, ni trabalengües, ni hòsties amb vinagre.
Tenim una altra trucada.
Juhu!
Que estem a les zones lliures, de Barcelona, que resisteix, que lluita, que estima la revolució. I quan tu resisteix, quan tu lluites, no estàs sol. Bueno, pues vamos a ver si pasamos en la antena la trucada que tenim.
Molt bé, bona onda.
Vale, vamos a pasar ahora a la antena la trucada. ¿Qué te sembra, Óscar?
Golpe contra
golpe, no es... Vinga. Igual no es poden passar més informació de lo que estan dient de la concentració, que ho esperem. I anem a portar aquesta trucada aquí a les zones lliures. I animar-vos a que sigueu solidaris i que anem tots i totes allò a Sants i després cap a la justícia a fer costat del company, i que en realitat el que tenien que jutjar era el Mosso d'Esquadra. Vinga.
Vinga, pues passem la trucada. Hola, bona nit.
Hola, salut.
Vinga, com estem?
Salut. Bueno, bien, entre comillas.
Bien, entre comillas. Bueno, eso es un bien cercano a nuestro sentir personal, no al general, ¿no?
No, al general no, porque claro, mientras, como vosotros mismos estáis diciendo, la justicia está ahí, tiene que ser uno muy de su mano para estar bien en un mundo tan justo, ¿no?
Vaya.
Y entonces, pues claro, cuando la justicia son intencionadamente por unos señores que yo no sé qué educación percibieron, pero es lo que habéis estado hablando, ¿no? Yo no creo que todos los mozos de escuadra, ni todos los cuerpos sean malos. A veces yo creo que tienen la incapacidad de preguntarse, y esa inconsciencia, pues a lo mejor le hace que sean así, y por el sustento, ¿no? Porque yo a veces cuando fui a la mili, fui en contra de mi obligación, porque no me gustaba, no tengo amor, yo no tengo más amor a la patria, ni a la simbología, ni a la frontera, ni a los terrenos, tengo amor a la persona, al ser humano, y a la buena convivencia, ¿no?
Ajá.
Y me acuerdo que teniendo 21 años, pues la verdad es que yo era un monigote, ¿no? A las órdenes de un cabo primero, o de otro que tiene amor al revanche, ¿no? Y al mandar, y a imponerte, y a reducirte tu personalidad, a lo mejor tú siendo más persona que él, pero al fin y al cabo, un galón, te domesticaba, ¿no?
Sí.
Y entonces yo creo que a esta gente le pasará igual, porque dentro de ellos, la mayoría, pues sus abuelos, sus padres han sido reprimidos, torturados, y ahora yo a veces me pregunto, ¿no puede ser que ellos sean tan injustos? Yo creo que no tienen la capacidad de a veces decir, alto mi superior, esa persona en proporción ha hecho menos que el general tal, o que el banquero tal, o que fulano tal. Entonces, si por esa mínima, que encima lo que se revela es porque está ya tan frustrado y tan autolimitado sus derechos naturales, porque ahora encima yo tengo que pegarle a esa persona, yo creo que no se interrogan. Yo no creo que en el fondo, malo, no sé, yo creo que no tiene la capacidad psicológicamente de ser eso, porque si no se preguntaría, y claro, son personas, supongo que tienen pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces, si se pone en el lugar de que a lo mejor el que maltrata fuese su hermano, su hijo, su primo o algún familiar querido, yo creo que tendría que tener algo de sensibilidad, ¿eh? Es lo que yo pienso, ¿no? Lo pienso haciéndome yo ese mismo juicio de cuando yo, por ejemplo, pues fui a la mili, ¿no? Fue porque no tuve capacidad de rebelarme contra el sistema y entonces, pues en aquel entonces, pues a lo mejor sí, me hubiese salido cárcel o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, fui, pero interior mío no había nada de afecto, a ver, donde podía me escaqueaba, ¿no? Y después si tenemos en la mente de que la educación que han percibido todas nuestras autoridades se llame muy demócrata, se llame demócrata, miremos dónde, en qué colegio han estado, porque la mayoría, todo aquello de los años 39, de hecho, de otro, eran casi todo, era o bien nazismo o bien nacionalcatolicismo. Entonces, hoy vale, hoy la persona que no investiga, que no mira las injusticias y la transición que ha habido, que ha sido un pacto de silencio para que siga la continuidad de los intereses de, sean de los poderes fáciles como quiera, porque esa educación yo creo que no puede ser que de la noche a la mañana no haya ningún fascista. Claro, hay que interrogarse. Hoy todo el mundo es demócrata, se llame por ejemplo, se llame Fraga, Martín Villa, se llame como se llame.
Vaya.
Se llame nuestro presidente de la Generalitat, miremos dónde han sido educados y por qué los intereses han puesto ahí, por lo suyo particularista y partidista, no por el bien común.
Ahí estamos.
Y yo le recomendaría a mucha gente un librito que es pequeñito, pero que tiene mucho contenido.
A ver, ¿cuál?
Que se llama Golpe contra Golpe, de Miguel Amorós.
Suena, ¿tú, perdona? ¿Nos puedes comentar quién es Miguel Amorós?
No, la verdad que yo a veces también he estado ahí en contrabando, me parece que ha estado él. Y bueno, estoy leyendo, pero más o menos saca
pues la sociedad. Libro, claro que sí.
La sociedad que estamos, en la cual hay muchas plataformas, hay muchas organizaciones, hay mucho de esto, que es otro engranaje del sistema. Para irnos distrayendo, pero que al fin y al cabo lo que mira son sus propios intereses. ¿Entiendes? Entonces han ido haciendo entre todos una, ¿cómo te diría? Como una sociedad en que nuestra propia casa es nuestra cárcel y la sociedad en sí la prisión. Y si lo observamos, ¿verdad? La manera que está, cómo nos encerramos los pisos, la poca comunicación que hay, todo eso, ese aislamiento crea un aceite de psicosis neurótica, que es lo que hay hoy, ¿no? La angustia, la ansiedad, la depresión, porque no hay comunicación, apenas. Y la comunicación que hay y lo que te hacen ellos de distraerte, pues ya lo vemos, ¿no? La corrida de toros de San Fermín, la muerte de Marquillazo, los contratos millonarios de esos jugadores, ¿no te das cuenta? Que la gente,
el Tour de Francia.
El Tour de Francia. Pero claro, al mismo tiempo yo digo, ¿cómo la gente dice que es individualista, al mismo tiempo es masificada? Para unas cosas masificadas. Ahora este juicio, por ejemplo, que estoy hablando, me gustaría que la misma participación de cuando se llena un campo de fútbol o algún evento de esto, o cuando viene Hugo Rojas ahí al Barcelona, pues siquiera en la puerta de los juzgados. Entonces los jueces dirían alto, que la gente se ha disculpado, se ha quitado la venda.
Perdona que te corte, pero probablemente entonces no habría jueces.
Claro, pero claro,
se cortarían de otra manera.
Yo cuando a veces habla a la gente de libertad, yo creo que la libertad empieza por uno mismo. Y entonces cuando uno se autocontrola y se va limitando de ciertas
falsas necesidades, va siendo más libre. Ahora, en el momento que yo necesite toda la sustancia, toda la mierda que el sistema capitalista o burgués, como queramos llamarle, con sus colegas, con sus socios, los políticos y la burocracia, necesito el coche, necesito esto, necesito lo otro, yo no soy libre. Soy prisionero de esas falsas necesidades que a través de una cultura mala me han esclavizado. Por lo tanto, la libertad y la naturaleza tienen que ir muy juntos, ¿no? Y ahí pues un abrazo, y que este programa, que lo menos para quien quiera pensar y hablar, pues que lo haga.
Ahí estamos.
Y que busque un criterio propio, y cada vez se interrogue, que de la noche a la mañana no podemos cambiar, que hay que desintoxicarnos de la mierda que nos han metido en la mente.
Diga, sí, y eso no puede cambiar.
Claro, son 40 años de dictadura y otros 30 de falsa democracia, de miedo y temores.
Vaya.
Entonces, yo creo que a lo mejor nuestros nietos puede ser que tengan un cambio.
Bueno, lo que no nos quita nadie es que nosotros intentamos nuestro propio cambio día a día.
Hay que intentarlo, ¿no? Estamos viviendo. Y tener un criterio propio. Oye, habéis dicho, ¿en qué juzgado se... ¿dónde está el juzgado este? ¿Dónde se celebra mañana eso?
El
martes.
El martes. Me parece que va el juzgado número 5. Ahora el descanso lo confirmaremos, ¿vale?
No,
la nueva mal llamada Ciutat de la Justicia.
Ah, allí en la Plaza Sardá.
Eso, sí, exactamente.
Vale.
Es allí donde estaban los antiguos cuarteles de Lepanto. Sí, antes había militares y ahora mira lo que hay.
Sí, bueno, es que son poderes fácticos.
Exactamente.
Claro, pues, se van intercambiando, se ceden los terrenos que nos quitan a nosotros, se los privatizan y nosotros lo pagamos todo, y después al final no tenemos ni ciudad ni tenemos nada,
ni justicia ni hostias en vinagreta.
Ahora hay un amiguismo ahí con sus empresas, y entonces lo que es el pueblo se convierte en privado. No me devuelve nada, porque yo llevo 50 años trabajando, y mira que ha habido empresas públicas vendidas, y a mí no me ha venido nunca un de esos. Soy el señor con ciudadano tal, le mandamos esta parte de la empresa pública que hemos vendido, por lo tanto, como fue pagada con los impuestos de ustedes, le corresponde esto.
Vaya.
No lo manda, solamente...
Bueno, ustedes,
Bueno. Bueno, un abrazo, y otro abrazo para el compañero que ha leído esas cartas, que también está muy bien.
Joder.
Venga, gracias, bueno, por tu cara,
Saludos a vosotros.
Saludos también. Salud. Bueno, pues aquí ha quedat la intervenció d'aquest company. Tornem a repetir el telèfon 93317-7366. Si us ve de gust, ja ho sabeu, igual que els col·legues que acaben de trucar. Aquí està, la línia oberta, que és el que diem d'altres vegades, diferència les ràdios lliures dels mitjans de comunicació de masses, mitjans d'incomunicació o mas mierda, o com se li vulgui dir, premsa burgesa, el que sigui. Nosaltres aquí no tenim filtres, tal qual truqueu, pues us passarem i xerrem una estona. Jo... tenia alguna cosa a dir sobre el que estàvem xerrant abans. Una era això, no? La diferent procedència de la informació,
sí.
No? Perquè el comunicat del Gara ens parlava d'una manera molt, per mi, molt propera, mentre que l'altra feia servir coses com això de que la torturadora presumia que tal, no? I llavors, clar, depèn de com donis una informació, has de fer, com diu el company, no? Has de fer un petit esforç per no deixar-te engatussar pel llenguatge i per arribar a l'essència de la informació, i depèn de com t'arribi la informació, com per exemple és el cas del Gara, ràpid és com que t'obres, no? No cal que et posis barreres, sinó al contrari, t'obres i deixes que t'arribi tal qual, no? M'ha agradat l'expressió aquesta de, a veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, no? És una condena, per la veritat, com un temple, no?
Normalment les democràcies el que fan és explicar-te el problema del país aquell.
Exacte.
El que t'està passant al carrer del costat, pues, te ho admiten, no? Tu dius, els problemes sempre són dels altres, no? Aquí tots visquem bé, no?
Ahí.
I la Montserrat Tura, pues, és molt bona persona, i nostres autoritats, pues, cuiden de nosaltres, i no ens hem de preocupar de res.
Ni queixar-nos.
Això no faltaria. A mi el noi aquest que jutgen
el dimarts,
no?
Vaja.
I aleshores, el comunicat aquest que tu dius, el que explica la consellera, és d'un mas mierda.
Clar, es nota.
I d'aquests que entre línies deixa com passa la informació, entre línies, saps? Perquè, clar, igual el que explicava abans, perquè mercenaris no solo són els policies, els periodistes també.
Exacte.
Saps?
Exacte.
I llavors, sempre me recordo una pel·lícula que es deia El crimen de Cuenca. Clar, vam fer després com va venir la transició, i llavors era la història de que desapareix un home d'un poble i hi ha dos sindicalistes que s'estan enfrontant una mica com el cacic de la comarca, i aleshores els diuen que són els assassins d'aquest tio que ha desaparegut. I aleshores els porten a la presó, la guerra final, i era una pel·lícula bastant explícita, i llavors eren les tortures que feia la Guàrdia Civil. La bossa, o treuen els dents con unos alicats, con unos palos de aixecan les ungles, bueno, una cosa, al final, com enfrenten els dos, eren molt amics, estimen molt, i al final els fan lluitar un de l'altre, no? I entremig es veu el jutge, saps? I llavors hi ha una escena que m'hi va petar molt. El tio es menja una taronja com una forquilleta i un ganivet petit, i el tio va pelant com una parsimònia, saps? Que no se taca, ell no se taca, saps?
El jutge.
Sí, i llavors la pel·lícula venia a fer que el jutge era el que permetia el que estava fent la Guàrdia Civil, però ell no se tacava, ell era fino, saps? Ell estava per sobre d'això, no? O sigui, era exquisito, una exquisitez, no? O sigui, mostren aquella escena, no? Però almenys jo la vaig viure així, em va impressionar molt. Es deia El crimen de Cuenca. Després apareix el tio que no estava ni mort, que s'havia anat a donar una volta, saps? I llavors els treuen de la presó perquè ja no...
Ja no,
però totes les tortures que l'han fet i tot el que l'han fet i allò, no? I bueno, termina la pel·lícula que els dos s'abracen i se'n recuperen perquè havien fins i tot desconfiat una de l'altra, no? Fins a on arriba, no? Un policia és aquell que quan està al teu costat te fa desconfiar de tothom, fins i tot de ti mateix, saps? O sigui, són uns elements de cuidado, però no podríem fer-lo això, o sigui, no podríem fer-lo sense los amos que son los jutges, sense los amos que son los jutges, al final de comptes la policia són com gossos, i llavors l'amo és el jutge que dona les ordres, no? Llavors fins que punt, no? Per això t'explicava com pelava la, saps? I llavors, saps? O sigui, un home ben vestit allà, una casa tot nen, no? I ell sabia els calabozos i el que feien els guàrdies civils, no?
Però consentia, perquè ja anava implícit, no?, en el tracte.
Sí.
No, va, això ens porta una mica el que denunciem sempre, no? I una mica també amb la mateixa línia que els comunicats, no?
Sí.
De com el sistema, no?, d'alguna manera, com te diria, no té autocrítica,
sí.
Vale? El sistema no practica, no té qualitats humanes, intrínsecament humanes, a nivell individual, vale? Sinó que d'alguna manera potencia certes facetes de l'espècie humana, vale? Perquè a nivell col·lectiu és dir, la brutalitat, si cada ésser humà a nivell individual tenim una parcel·leta de brutalitat que podem manifestar, podem exterioritzar i podem inclús potenciar fins a uns límits impressionants, no? Però normalment, pues, si no hi ha res que ens obligui, no és la que prioritzem, no?, aquesta brutalitat. Mentre que el sistema, com que ho col·lectivitza d'una manera insana,
sí,
pues pot practicar diàriament de forma quotidiana fins a arribar a aquest extrem tan bèstia com el de la pel·li del crimen de Cuenca, com el comunicat de tindre 28, 29 anys una persona a dins de la presó contradient les teves pròpies lleis, amb aquesta hipocresia, no?, amb aquest cinisme, el control que proposa la Montserrat torturadora, no? Saps tot aquest rotllo? Aquesta brutalitat, poder-la portar a terme d'aquesta manera, no? Amb aquesta, el que dius tu, no? Amb aquest cinisme que al final acaba representat en el jutge que menja la tongeta sense tacar-se les mans, no?
Sí.
Això no se'ns ha d'escapar, no se'ns ha d'escapar perquè és molt important.
Sí, i a més és en aquest sentit, no? Perquè tu imagina el grau deshumanizarse que te las personas, ¿no? Porque un castig de 23.080 horas de incomunicar a una persona, o sea, tienes que ver son nazis, son reaccionarios, son fascistas.
Sadismo puro.
Es un desprecio cap al ser humano tan gran, que bueno, que sí están, ¿no? Porque el otro día yo veía que el Aznar té 59 escoltes.
Joder.
Imagina tota la por que té, no?
La hòstia, ja te digo.
La por, quantes escoltes tindrà la Montserrat Tura?
Ja te digo, la Montserrat torturadora...
Saps? O sigui, estaven arriba, no? La seva por, no? D'anar, solo tens que veure com hi aniria aquest... Mosso d'Esquadra aquell dia que van a jutjar, no? Si tu saques com van vestits, com van guarnets, o sigui, com si fossin, jo no sé, no? I després se van enfrontar a persones que van totalment desarmades, com jo no sé, no? O sigui, una cosa, no? Llavors és la por que tenen, o sigui, és la por, i si te sembla... Deixo això, fem el descans i poses una música i...
Perfecte.
I després continuem.
Perfecte, vale? Em sembla perfecte.
I podem mirar això si ho trobem del Lluïssi.
Sí.
I jo ara vull dir una cosa, abans de llegir el que vull llegir, perquè està dedicat a José Antonio Cano Verdejo, perquè nosaltres no ho direm, ni ho oblidarem. Llavors llegiré això... perquè nosaltres no oblidem el cas de José Antonio Cano Verdejo.
Molt bé. Estan.
Y digo así, hoy la radio hablaba de otro preso muerto, suicidado, lo hacía asépticamente, como si fuese normal y asumible, y yo siento odio, 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 ese odio contra los mismos, contra los carceleros robots, inhumanos, convertidos en verdugos, esperando impunemente tu muerte, induciéndote a ser suicidado, y después nos hablan de manos limpias, la boca se les llena de democracia, asesinos, demócratas sí, pero asesinos, barrotes, castigos, torturas, juntas de tratamiento, y mientras nos dirán qué moderna es la prisión. Demócratas enriquecidos, hipócritas, envileciendo los sentimientos, creando miseria y queriéndonos llevar a que amemos al castigo y a los verdugos como servidores del orden, de la constitución, de la democracia. Pero lo único que consiguen es que odiemos, como respiramos, odiemos a los carceleros y odiemos al sistema que les hace impunes. Y vosotros, demócratas sí, asesinos en nombre de la democracia, solo podéis vivir con miedo. Ese miedo que os impide vivir como seres humanos, ese miedo por el cual solo podéis ser máquinas robotizadas por el sistema. Eso sí, demócratas, pero sobre todo, carceleros.
Molt bé. Bueno, pues, com deies, posarem alguna música.
Sí.
I digues.
José Antonio Cano Verdejo, presente.
Clar que sí, igual que tants altres. El José Antonio Cano Verdejo va ser assassinat, per cert, el 17 de juny de l'any 2004 a la presó model de Barcelona, ¿vale? Que ho sapigueu. Deixarem una mica de música, començarem amb els Rotten, una mica de Pungas i Activillo, i deixarem un tema que es diu Aïllament o Solució. En aquest tema, pues, ens denuncien una mica l'estat de les coses avui en dia, no? Aquest sistema patriarcal de merda que imposa uns rols determinats de submissió a les persones, i bueno, pues, d'alguna manera el que ve és a criticar l'apatia i a denunciar tot això i a intentar despertar-nos, no? L'instint aquest de vida del que parlàvem abans, no? De que a nosaltres ens agrada viure, i davant de com està plantejat aquest sistema, si la seva proposta o oferta és sotmetre'ns a la seva llei que ens fa no viure, doncs preferim arriscar-nos a passar de les seves lleis abans que morir en vida. Vale? Doncs una mica el lema d'aquesta cançó ve per aquí, no? Una mica fotre'ns quatre collejas per despertar-nos i dir, penya, què volem? L'aïllament, que és aquesta mort en vida, o busquem una solució al tema i ens organitzem, no? Bueno, doncs ahí queda una mica de punt així, ja ho dèiem, una mica canyeta i tal, i després deixem una mica més de música, que ja portem una hora donant aquí la xapa i seguim en marxa. Fins ara.
te ocurra. Mi hijo nació cansado. Yo decía de mí en el cole y la fábrica. Yo quiero construir un sueño, vivir en armonía. Si la tierra nos da mar y será para que la fumemos. Yo pillo el código porque es un malo, me casi que la ley, yo me tenía cansado. Yo pillo el código diferente, me pillan que no, no me dice que no. Yo pillo el código porque es un malo, me casi que la ley, yo me tenía cansado. Yo pillo el código diferente, me dicen que no, que soy como tal. Me pillo el código porque es como tanto. El padre se fue, saber que un niño se queda solo y llorando, esperando
una mano.
Crecido, la madre trabaja todo el día en la calle, el niño buscando una historia, alguien que enseñe cómo baila el mundo.
Una mano
para guiarle,
una mano, una mano
para ayudarle,
una mano.
Una mano pa' mí, una mano que me pega, una mano que me da y una mano que me roba, una mano que me quiere, una mano nada más, pero quiero que no. Una mano pa' ti, una mano pa' mí, una mano que me ayuda, una mano que me grita, una mano para ti. Amigo, no estoy buscando algo nada más.
Una mano. Una mano.
Una mano que me da y una mano para ti, una mano que me pega y una mano que te ayuda. Amigo, dime no.
Hermano.
Thank you.
y el dirigente de un país se apodera. País se apoderan del estado, más cerca manda hijos a la guerra. Los hijos de ese estado han luchado hasta lo último, la orden era clara, hasta la muerte. Cae la lágrima, corre la sangre, no llega conciencia universal, toca mi puerta y pide no, no, quiero ir. Los gritos de los niños que se mueren en las guerras, no, porque patria, van de luto las viudas, tantas madres, quiero ir. El ruido de una bala cuando se lleva una vida, no, porque patria, nace un niño en nuestro mundo, fuerza de guerra. Llegaron a un barrio de inmigrantes muy armados, los días nacionales se mueve el ejército. Cayeron muchas vidas todas de color castaña, terminarán quemados por el fuego que se quiera. Universal, toca mi puerta y pide no, no, quiero ir. Los niños que son de la tierra, no, no se patria, más de luz por la ciudad, tanta madre, quiero ir. No es la bala cuando se lleva la vida, no, no se patria, más de luz en nuestro mundo.
Tornem a estar per aquí, continuem amb el programa Judici a la Justícia en directe a la ràdio Contrabanda 91.4 de FM, Ràdio Lliure de Barcelona, i recordem que això és un programa de la Ràdio Bronca 104.5 de la FM, també Ràdio Lliure. Us tornem a recordar una altra vegada el telèfon 933177366 i continuem amb el que tenim per aquí per sobre la taula de programa. Ara, bueno, farem un breu recordatori perquè a les setmanes següents anirem apretant una mica el tema. Per qui no sàpiga, als Estats Podrits d'Amèrica existeix una organització revolucionària anomenada MUF, que bueno, és una organització que basa els seus principis en el respecte a la vida i a les lleis naturals, no? I que bueno, d'alguna manera pues, s'ha vist criminalitzada i represaliada pues, per la seva activitat per part del sistema, no? Principalment per part de les autoritats yanquis, però bueno, no són ni més ni menys que un reflex de el que nosaltres anomenem el sistema a nivell internacional, que és tot això que estàvem xerrant abans. La història d'aquesta organització doncs té diversos episodis violents, repressius molt forts, en els quals hi ha hagut assassinats de forma brutal, de forma sàdica, de forma freda, calculada, i bueno, doncs un dels episodis també molt assenyalats i és pels quals avui comencem a fer aquest recordatori és perquè el 8 d'agost de l'any 1978 doncs les autoritats de la ciutat de Filadèlfia, on resideix aquesta organització, van assaltar la casa a la que vivia la gent d'aquesta organització, i durant l'assalt un policia va resultar mort, i bueno, doncs van carregar el mort, aquest mort, en 9 persones d'aquesta organització, les quals van anar a parar a la presó després d'un judici farsa com una catedral. La veritat és que bueno, les setmanes següents ens anirem estant una mica amb aquesta informació. També us anunciem un programa especial que està en gestació, però que segurament realitzarem el mateix dia 8 d'agost, especial sobre aquest tema, no? La cosa és que bueno, doncs aquestes persones després d'aquest judici farsa van anar a parar a la presó i van ser condemnades a penes de 30 a 100 anys de presó, que bueno, doncs, per qui no ho conegui, la llei Yankee doncs, dels Estats Podrits d'Amèrica doncs, preveu que en aquest tipus de condemnes doncs, ha arribat al mínim de la condemna, doncs, es faci una revisió de la condemna en el sentit de poder otorgar el que aquí anomenem la llibertat condicional. En el cas de la gent d'aquesta organització, doncs, arribat l'any passat, que es complien aquests 30 anys d'empresonament, es va tirar endavant doncs, a nivell judicial, no? Diguéssim, a nivell legal, es va impulsar la possibilitat de que se'ls donés aquesta llibertat condicional a aquestes 9 persones preses, bueno, 8, perquè l'any 1998 una de les dones, la Merle Africa, doncs, va aparèixer morta a la presó a la qual estava tancada de manera molt sospitosa. Per nosaltres doncs, és un assassinat encobert en el millor dels casos, però un assassinat de part del sistema. Vale, doncs, les 8 persones que queden a la presó doncs, van demanar pels tràmits corresponents aquesta llibertat condicional, la qual els ja ha estat negada degut a, bueno, en base a arguments que són molt cínics també, com sempre passa amb aquestes coses, perquè d'una banda doncs, hi havia l'argument que la junta, diguéssim, que havia de valorar aquesta possibilitat de la llibertat condicional, doncs un dels requisits que exigia per veure amb bons ulls, no?, de donar-los aquesta llibertat, doncs un dels requisits era que es declaressin o es reconeguessin culpables d'allò que se'ls havia acusat, no? I aquestes persones des del primer dia, doncs, igual que la seva gent a fora al carrer i la gent solidària amb ells i tal, doncs estem denunciant que són innocents, no?, que aquest policia no el van matar ells ni elles, perquè bueno, això està físicament demostrat, perquè la persona que va morir, el policia, no?, en aquest cas, doncs estava mirant a la casa i apuntant a la casa, i la bala que el va matar li va entrar pel clatell. Per tant, és impossible que unes persones que estaven enfront d'ell poguessin disparar una arma que el mateix fent entrar la bala assassina pel clatell, no? Llavors això està més que demostrat. I també doncs, bueno, per una pila de proves més que han anat sortint amb el pas del temps, però per nosaltres és suficient, no?, saber que són innocents, i llavors evidentment elles doncs, mai s'han reconegut culpables ni reconeixen culpables d'algú que no són, no? Llavors bueno, doncs, aquesta junta en el més pur estil yanqui doncs, va decidir rebutjar, no?, aquesta possibilitat de la llibertat condicional per no reconèixer els culpables. L'altre element era un element encara més cínic, un element de xantatge, i era que acceptessin desvincular-se completament d'aquesta organització, no tindrà contacte amb l'organització mai més, deixar de ser membres de l'organització i ja tindrà contacte amb la resta de membres al carrer. I bueno, doncs això és una altra de les coses que tampoc poden acceptar, perquè per una banda doncs, conformen una organització revolucionària, però com ells i elles mateixes defensen, la seva forma d'organització és una forma, diguéssim, de tipus entre cometes, no?, com si fos una família família, no? Una gran família, no tenen per què tindre vincles sanguinis, encara que òbviament hi ha mares, pares i fills i filles, no? Però funciona a nivell comunitari, no? És a dir, que són una gran família en la qual pues, gent de diferents procedències doncs, ha decidit organitzar-se conjuntament amb un objectiu comú, que és el defensar la vida i defensar la mare terra i exercir les seves lleis de vida, no? I bueno, pues, per tant, les persones que estan a la presó no poden acceptar desvincular-se de la seva família així per la cara perquè els hi exigeixi un sistema assassí com el dels Estats Podrits d'Amèrica, no? Llavors, bueno, pues, això ha provocat que aquestes persones continuïn a la presó, no? Llavors, la gent de l'organització MUF al carrer doncs, sempre han organitzat actes de denúncia i de, doncs, bueno, pues, de reivindicar el dret a la llibertat d'aquestes persones com a innocents que són, i ja doncs, han començat a moure's en aquest sentit, ens han fet arribar informació en el sentit de, bueno, de lo que estan organitzant, animant-nos a organitzar coses també perquè aquesta lluita no quedi en l'oblit i perquè bueno, es demostri que la solidaritat entre aquesta mena de fets, no? Entre les persones que patim la repressió i l'opressió d'aquest sistema, pues, pues és algú viu i que nosaltres pues, estem aquí lluitant, no? Igual que per als casos nostres, com estàvem denunciant la situació d'aquests dos presos polítics del País Basc, el company del Cubotán, denunciem les mesures aquestes de control social que pretenen imposar, etc, etc, pues, també ens anem més allà de les nostres, no nostres, no? De les fronteres aquestes imposades, no? Per aquests fatxes, no? I també denunciem i reivindiquem la situació d'aquests companys d'allà, no? I aquestes companyes d'allà. Tot això ve pues, una mica per anar avançant el que serà el 8 d'agost, no? D'aquest any 2009, que ja es compliran 31 anys d'aquells fets, no? I bueno, es compliran 31 anys d'empresonament d'aquestes companyes, no? Us volíem aprofitar per llegir un article del Mumia Bujamal, que ja us hem dit altres vegades, un periodista afroamericà tancat al corredor de la mort als Estats Podrits d'Amèrica, l'estat de Pennsilvània, no, de Filadèlfia, Pennsilvània, exacte. És un home que en el seu moment doncs, havia figurat a les files del Black Panther Party, no, en l'aparell de propaganda, que bueno, ja de molt jove es va sensibilitzar amb el que era la causa, la lluita, no, de la gent negra, no, afroamericana als Estats Podrits d'Amèrica, estats racistes per excel·lència, no? Recordem, només cal recordar una mica cinc cèntims la història dels Estats Podrits d'Amèrica, no? Des del gran descobriment aquell de merda del quinto centenari i tota la pantomima, doncs van començar sang i foc a imposar la seva norma, van exterminar gairebé a la població d'allà, no? La població nativa, i van imposar la seva forma de vida a l'europea, no? Que amb el temps ha degenerat amb la creació d'aquests Estats Podrits d'Amèrica, o sigui, és dir, uns estats que s'han creat gràcies a aquest racisme, no? Aquest menyspreu de la vida aliena, no? De la vida aliena ja no només a nivell d'individus, sinó a nivell col·lectiu, no? Com van exterminar la gent indígena tant del sud com del nord, i bueno, pues, la gent afroamericana és molt sensible en aquesta realitat històrica, pues, perquè és una altra dels grups populars, no? Que massivament va ser utilitzat i instrumentalitzat per aquest maleït home blanc, no? Amb mentalitat europea feixista, no? Que va ser deportat de la seva terra com a esclau, va ser portat allà al mal anomenat Nou Món, pues, per treballar a les finques dels esclavistes, no? Per enriquir amb uns altres, no? Que després, bueno, degut a moltes lluites de la pròpia gent negra, no pas de la gent blanca, doncs van aconseguir alliberar-se una mica d'uns quants esglaons d'aquesta cadena, però que encara la lluita continua, i pues, per això el Mumia Bujamal als anys 60 es va afiliar al Black Panther Party. Després de que el Black Panther Party dissolgués, doncs va seguir defensant aquesta lluita com a periodista independent, amb una tasca en la qual encara exerceix avui en dia, i us llegirem aquest article després de parlar de la gent de l'organització MUF, pues, perquè n'hi ha una relació molt estreta entre ells. El Mumia també es presenta ell mateix com a membre de l'organització, perquè en el seu dia pues, va establir contacte amb ells, es va fer sensible a la seva causa i bueno, pues, n'hi ha una relació mútua bastant forta. L'organització MUF impulsa la lluita internacional per la llibertat del Mumi Abu Jamal, i el Mumi Abu Jamal pues, sempre ha estat fent costat a l'organització. De totes maneres, l'article que llegirem ens portarà una mica més enllà de lo que és els Estats Units d'Amèrica i d'aquesta lluita, perquè com ja hem dit altres vegades, és un tio molt sensible amb tot el que li passa al seu voltant i no té per què ser immediatament als 5 metres d'on viu ell, sinó de la presó on està, no? De la cel·la en la que està, sinó que el tio és sensible amb tot allò que passa a tot el planeta, no? I en aquest cas pues, una mica amb la línia de l'última cançó que escoltàvem, no? Aquesta dels Color Humano, doncs parlarem de les lluites dels pobles, no? I l'article diu lo següent, diu Palestina, un estado sin patria. Diu, la elección presidencial de Barack Obama ha electrizado tanto al mundo que las expectativas han pasado de lo real al mundo del absurdo. Algo de eso es evidentemente impulsado por las corporaciones de los medios de comunicación, que ya no dan las noticias, sino que se dedican a dar lo que se puede llamar prenoticias, porque tienden a predecir lo que va o podría pasar, para que la competencia no se les adelante en la primicia. Y como en vez de noticias dan su opinión, hacen que Obama, un líder mundial en formas que son simplemente irracionales. Esto se vio en la campaña electoral por la presidencia de Irán, donde los reportajes llegaron a predecir el triunfo de Mir Hossein Mousavi, candidato de la oposición, y la caída del irascible Mahmoud Ahmadinejad. Como ya habían predicho el resultado, los comentaristas se dedicaron a opinar sobre la influencia global de Obama en las elecciones. En lo que a elecciones robadas se refiere, ¿acaso millones de norteamericanos salieron aquí a las calles a protestar las elecciones del 2000 que sí fueron robadas? Del mismo modo, mucho reportaje se centró en la línea dura de Obama con los israelíes, porque en su discurso en Cairo, Egipto, él pidió que se congelen los asentamientos israelitas en territorio palestino. Tan parcializada en favor de Israel es la política norteamericana que pedir parar la construcción en territorio ilegalmente ocupado es visto como línea dura. Por su lado, la derecha israelí, muchos de ellos apoyan al recientemente electo presidente Benjamin Netanyahu, ha empapelado Tel Aviv con imágenes de Obama con turbante árabe, conocido como kafiyé, adornadas con las frases odia a los judíos y antisemita en inglés y hebreo, alusión al nombre musulmán de Obama y a su ascendencia familiar. Congelar una situación básicamente injusta es preservar el estatus que mantiene el status quo, mantener las cosas como están, una forma de gobernar que pone al pueblo palestino en una situación injusta que no se puede tolerar. Además, Netanyahu anunció recientemente su esencial rechazo de la congelación pedida por Obama y su supuesto apoyo al establecimiento de un Estado palestino, aunque desmilitarizado, con sus relaciones exteriores controladas por Israel. Este solo sería un Estado del modo que los antiguos batustantes de África del Sur fueron territorios independientes, esto es, jamás lo fueron. A los palestinos les han robado sus tierras y les han despedazado para construir pueblos. Han encarcelado a su parlamento, les racionan su propia agua y sus casas han sido demolidas con máquinas niveladoras, mientras los líderes de Occidente se llenan la boca hablando del proceso de paz, que en resumidas cuentas es congelar la opresión. Mientras tanto, Israel, no solo el poder militar más poderoso de la región, sino también un Estado con armas nucleares no declaradas, acepta la idea de un Estado palestino solo si es desmilitarizado, y a eso se considera progreso. I aquí acaba aquest article, escrit el 15 de juny d'aquest any pel Mumi Abu Jamal, i amb el qual pues, tancarem aquest miniblog que volíem fer per parlar de la situació de la gent presa de l'organització MUF i d'aquestes accions que es preveuen per aquest proper 8 d'agost. A partir d'aquí us deixarem un temilla, o millor dit, introduirem el següent tema. No, el següent tema dèiem de tocar coses que ja fa setmanes enrere que hem començat a xerrar, i el tema venia d'una publicació que es deia, es diu En veu alta, i amb la qual doncs centrava directament i a fondo en formato diversos articles d'opinió alguns, de bueno, d'informació històrica d'altres, d'anàlisi sobre la situació del tema de l'avortament, sobre la situació del feminisme i etc. Bueno, doncs avui hem portat diverses coses i us llegirem algunes d'elles, intentarem com que és llegir que no sigui molt pesat, i anirem combinant amb música, així que llegeixo el primer articlet que tenim aquí a les mans i després posarem un temilla i passarem de tema. Però bueno, bàsicament i en síntesi la història és una mica d'anunciar el que la nostra pretensió, vale? Ja ho hem dit en altres ocasions, que com a persones de sexe masculí doncs encara tenim massa masclisme d'aquest que se'ns inculca per via educacional, per via del sistema, de les institucions, etc., per la terra burra, per moltes coses, no? I tenim ganes d'expulsar-nos el, no? De treure'ns el de sobre, una mica amb la línia del que tu xerraves abans, no? De que volem ser nosaltres mateixes, no? I aquí ens agrada viure i no volem ser mortes en vida, no? I d'aquesta manera doncs hem anat identificant responsables del que està passant, no? D'aquest intent d'opressió cap a nosaltres, no? I hem anat també identificant doncs fronts de lluita, no? I un dels fronts de lluita en contra d'aquesta opressió, que és un front d'autodefensa, que ningú se li escapi al detall, és el front del feminisme, no? És el front que representa la lluita per la emancipació, no de la dona que era, diguéssim, irresponsable o incapaç o no sé què, sinó de l'emancipació de l'opressió, vale? És a dir, d'expulsar-se el que pretén que les coses es facin de determinada manera, no? És una mica el crit aquell de dir, bueno, jo ja sóc capaç, no et preocupis, passa de mi, deixa'm en pau, jo faig les coses de la meva manera, no cal que em diguis res, no cal ni que em parlis, vale? En un moment donat, perquè ja et veig venir de lluny. I en aquest aspecte les dones en saben molt, no? En sabeu molt, no? Perquè la història malauradament està plegada d'exemples, no? Des de fa molts, molts, molts anys d'aquesta situació, no? D'aquesta lluita per poder ser vosaltres mateixes, no? En els tios ens passa igual, el que passa que tenim una mica aquest fals engany de que per ser tios doncs podem jugar un rol de favoritisme o un rol privilegiat, etc. No? Un dels fronts de lluita dins d'aquest feminisme és el dret al propi cos, no? I dintre del dret al propi cos n'hi ha el tema de que aquesta revista En veu alta doncs xerrava, que era el tema de l'avortament, no? El primer article que farem servir doncs parla precisament d'això, no? Amb el lema avortament lliure i gratuït, publicat en el mural informatiu contra infos de la setmana del 10 al 16 de juny, vale? Diu, fora els rosaris dels nostres ovaris, vale? Molt bon principi. Diu, durant els últims mesos grups ultracatòlics han iniciat una campanya contra l'avortament per tot l'estat espanyol. Els dies 25 de cada mes organitzen concentracions davant la Clínica Aragó de Barcelona. En resposta a aquests fets, el passat 25 de maig van aparèixer decorades algunes parets de diferents seus d'aquests col·lectius, amb consignes pro-avortistes. Aquestes actuacions han estat atribuïdes a grups vinculats amb partits polítics. Reivindiquem l'autoria d'aquestes accions negant qualsevol tipus de vinculació amb aquests grups polítics. No defensem la proposta de la reforma de la llei de l'avortament per part del govern, donat que suposa seguir mantenint el control dels cossos de les dones a través del sistema de terminis. Volem avortament lliure i gratuït, que totes les dones puguem decidir lliurement sobre els nostres cossos. Denunciem a l'Estat els privilegis econòmics que assigna a la institució eclesiàstica i que aquests utilitzen per a finançar les seves campanyes heteropatriarcals i sexistes. No ens quedarem en silenci davant la seva violència. Cridem a l'acció, que totes i tots ens reapropiem del carrer per a fer front a l'ofensiva ultracatòlica. I això ho signen grups feministes de Barcelona. Vale? I bueno, ve acompanyat d'una foto que diu paret d'una seu ultracatòlica amb pintades pro-avortament, on hi ha una pintada que diu aborto libre y gratuito, amb el simbolet aquest del sexe femení, i que, bueno, que és una imatge que ve a corroborar el que diu aquest comunicat. És dir, que aquestes pintades són fruit de les actuacions, de l'acció de grups feministes i no no pas de partits polítics que estan proposant aquesta nova proposta pro-abortista, que no és més ni menys que una gran farsa, no? Arribats a aquest punt, jo vull fer un petit paral·lelisme entre això i aquell article que estàvem llegint abans del control social, en el que sortia la consellera de Justícia, la Montserrat Torturadora. I és que abans estàvem xerrant de que aquesta manera de proposar les coses, no, que parlava aquell article, jo vinculo amb això, amb aquest tema del feminisme, perquè em recorda moltíssim en el moment en què una dona es queda embarassada i comença a tirar endavant amb l'embaràs, no? N'hi ha moltes maneres de dur endavant això. Per sort, coneixem persones molt properes que han tirat maneres que, amb les que són molt afins, diguéssim, més properes a lo natural, i després pues, abunda moltíssim una altra manera, que és el que volem denunciar, la que farem servir una mica de paral·lelisme, no? En aquell cas es parlava d'ordinadors, sistemes informàtics que podien preveure, gràcies a algú com aquell doctor que tu deies que media els cervells i tal,
Lombroso,
no? Doncs aquests ordinadors podrien preveure el comportament humà, sobretot des de, no se'ns escapi mai, des del punt de vista delictiu, vale? Pues en el cas de les dones, quan es queden embarassades i recorren en aquest mateix sistema però amb una altra branca, que és la de la medicina, la de la salut pública, entre cometes, doncs han de fer front a un sistema molt semblant, que d'entrada, igual que aquest sistema informàtic de cara a les presons parteix de la base de que tots són possibles delinqüents, no? Per tant potencials persones perilloses pel sistema, doncs la dona embarassada que recorre en aquestes institucions públiques, automàticament d'una forma no gaire explícita, vale? Però se li fa sentir que és com que si estigués malalta, vale? No se li fa sentir que el fet d'estar embarassada és un fet natural com la vida mateixa, que, bueno, pues que la vida de l'espècie humana es perdura al llarg dels anys i dels segles pues, degut a això, no? Als embarassos, no? De les dones, i que els porten d'aquesta manera tan guai com les dones saben portar les coses, no? I després pareixen, no? Com a mares que són, i neixen filles i fills, i així pues, la història de l'espècie humana continua, sinó que els fan entrar el sentiment de ser persona malalta i automàticament, no? Crear-li el sentiment de dependència, no? De, com que elles soles no el saben portar. D'aquesta manera s'intenta atacar frontalment el que és l'instint humà, en aquest cas l'instint maternal de la dona, no? I intentar atrofiar-lo al màxim. És a dir, aconseguir que la dona, quan percep coses amb ella mateixa, té aquestes sensacions, aquests sentiments, i pues, que els anuli, que els deixi de banda, i que qualsevol cosa que no li quadri ràpidament la passi pel metge de bata blanca, no? Aquest que la posarà en un llit amb les cames amunt, i depèn de com vagi la cosa utilitzarà fòrceps i li proposarà epidurals o practicarà cesàries o intervencions d'aquesta mena, no? I això jo ho denuncio en aquest sentit, no? De dir, com no són fets aïllats, sinó que tot obeeix a la mateixa norma, no? Mental, no? I és en aquest tipus de mentalitat contra la que nosaltres lluitem, no? O amb la que nosaltres no som afins i la que ens volem expulsar, no? Aquesta mala influència. Arribats a aquest punt del tema de l'avortament, del tema de l'embaràs, del tema del dret al propi cos, del tema del masclisme, del patriarcat, volíem deixar un temilla un altre cop dels Aus Rotten, i és una cançó que ens agrada moltíssim, tot i que la lletra és en anglès, però bueno, que es diria Segona Violació. I el que ve a dir-nos aquesta cançó, i el que ve a denunciar-nos, és la situació per la que ha de passar una dona que després d'haver estat violada físicament per un tio ha de viure la situació que de cara a un possible procediment judicial, perquè està com enfoca la cançó, es troba en una segona violació quan ha de declarar sobre els fets, no? I un home intenta ensarronar per intentar que es cregui que ella és responsable d'aquesta violació, pues, per si portava minifalda o per si es vesteix d'una manera determinada o perquè havia anat a tal puesto a prendre unes copes i a estar de festa i no sé què, i una mica aquest trollo, no? I a mi m'agrada molt la lletra d'aquesta cançó perquè realment aprofunditza molt en un punt que, bueno, malauradament últimament és molt comú en el sentit de que passen agressions a puestos on teòricament la gent és sensibilitzada amb certa lluita antirepressiva i anti, diguem-li, antisistema, anti el que tu vulguis, però resulta que en aquests mateixos ambients es donen agressions de tipus sexista, i quan la dona que és agredida alça la veu per dir, ei, fins aquí hem arribat i necessito expressar això, necessito que la gent del meu voltant sàpiga que en aquest ambient presumptament lliure d'aquest tipus d'agressions s'ha protagonitzat aquesta agressió sexista, se m'ha violat la meva intimitat, se m'ha violat la meva intimitat físicament o no, verbalment o el que sigui, doncs moltes d'aquestes dones, ja no per un abogat com fa servir la cançó, ja no per un element institucional de l'Estat, sinó per pròpies persones que podrien ser companyes de col·lectius, etc., no, es veuen qüestionades fins a arribar a l'extrem que denuncia aquesta cançó, no? Fins que la persona ja arriba a un punt en el que, bueno, pues no ha sigut suficient la primera violació, sinó que ha de patir la segona violació, que és igual de dolorosa que la primera, o més, no sé, ja jo en aquest punt ja no puc fer més o menys, sinó que és una cosa que jo trobo monstruós, no? Com podem ser capaces d'arribar a aquest extrem, no? Bueno, pues per denunciar aquesta misèria humana, no? I per denunciar una mica aquesta falta de pràctica, no? D'això que nosaltres intentem defensar de vegades a nivell col·lectiu, no? Pues punxarem aquest tema que dèiem, segona violació dels Els Roten, i que esperem que us agradi. Ja sabem que el punk, pues, és una música una mica no apta per segons quines orelles, però en realitat el que compta en aquest cas és el missatge, vale? Així que fins ara, va.
Thank you.
penya, pues aquí ha quedat aquest tema dels Els Rotten, una banda de punk de Yanquilàndia, i com us hem dit, el tema Segona Violació, que denuncia tot això que us hem explicat, però bueno, que en el fons bueno, pues la segona violació que denuncia a nivell de jutjats i a nivell d'un judici pel qual ha de passar una dona humiliant després d'haver sigut violada, doncs és equivalent a el que estem visquent per aquí i hem denunciat nosaltres abans de paraula, no? Tenim un text per aquí que, bueno, pues el que farem serà una mica com se diu ara, no em surt la paraula, bueno, repetir una mica el mateix però amb d'altres paraules, vale? Tenim un fanzinillo que es diu Fanzine Luna, que és un fanzine de conspiració feminista, que és un número de l'any passat, però bueno, en el qual trobem un text que, bueno, que s'escau molt amb el que estem xerrant i ens ve de gust de dir-lo, no? Diu, esto sí es un escrito pedagógico, que quedi molt clar que tot el que estem xerrant en aquest sentit ho diem de forma autocrítica i també ho diem de forma, pues, bueno, sensibles amb el que estàvem parlant, que és una situació que malauradament toca molt viure a les dones, però que els tios que veiem aquestes situacions també ens fan mal, ¿vale? I per això no ens volem quedar callades i ens volem sensibilitzar encara més amb la situació i bueno, pues, fins a aconseguir expulsar-nos-la, no? Perquè no hi ha res pitjor que veure un tio maltractant una dona quan aquest tio està viu gràcies a una dona, no? Això és una cosa que és completament absurda, una cosa molt contradictòria i és una cosa que jo sincerament mai he arribat a acabar d'entendre. Però bueno, el text diu, esto sí es un escrito pedagógico. I aquí ens fa, bueno, pues una mica de diccionari, no? Diu diverses paraules, diu baboseo. Dícese del acto de invadir el espacio de una mujer con la intención de hacer notar su plumaje de pavo real, que incluye miradas, sonrisas, movimiento de cejas, pose de vaquero, conversación vomitiva, etcétera, que puede llegar incluso a refriegas en la pista de baile, agresiones verbales en tono de piropo, inexistencia asfixiante, y que puede terminar en un cubata derramado en su cabeza, en un pisotón, en un grito en su oreja, en un empujón o en la salida inmediata del recinto propulsado por los brazos de ella y sus amigas. Una otra terma sería violencia de género. Esa expresión que utilizamos cuando vemos una brutalidad en la tele o leemos el periódico, pero que sentimos que nada tiene que ver con nosotras ni nuestro mundo. Una altra definició seria la de consentimiento, diu, cuando dos o más personas deciden libre y conscientemente enrollarse, eso es, por deseo y sin coacciones de ningún tipo, ni aprovechando que ella está drogada, borracha o dormida. Violación, no es un encuentro casual entre dos cuerpos. La víctima, diu, permite compadecer y negar la fuerza y la lucha de una mujer que se enfrenta a una agresión. Hombre malo, agresor, violador, sirve para señalar al otro como loco, enfermo y diferente del resto y librarnos de responsabilidad. Buen rollito, sueltismo, apología del libre albedrío y todo vale, justificación de la miseria que nos rodea. Histérica, descalificación de la rabia de las mujeres. Agresión, es cuando una mujer se siente agredida. Antipatriarcal, palabreja que utilizamos en textos y discursos pero que no trasladamos a nuestra vida cotidiana. Cortapollas, simplificación falocéntrica cuando en realidad podemos cortar cualquier otra parte de tu cuerpo. Digo, este escrito no forma parte de una campaña pedagógica, es una advertencia. Sucede que en nuestros espacios hay agresiones. Sucede que el 90% de las pocas que se asumen como tales luego se vuelven invisibles, porque parece que no es una prioridad para los movimientos o porque nos incomoda poner encima de la mesa responsabilidades individuales y colectivas. Sucede también que algunas estamos hartas del buen rollito. Si estás pensando, ya están de nuevo las cortapollas, las feministas aguafiestas, las exageradas, las que siguen con la aburrida cantinela de siempre, estos son asuntos entre la gente, un tema privado y no político ni colectivo, no tiene tanta importancia, o no nos metamos donde no nos llaman, no nos compliquemos la vida, es que de noche todas las gatas son pardas. Ya, ya, hay cosas más importantes como el anticapitalismo que lo resuelve todo. Es que iba muy drogado. Somos tan superpost que el tema de género se queda anticuadillo. Si te ocurren mil justificaciones, cuestionas y participas en el juicio popular a una mujer que se ha sentido agredida, entonces tenemos muchas ganas de cortarte los pies. Si esto en cambio te hace pensar,
pues ya es hora, estoy harta de que esto se quede en la rumorología. O te hace pensar, el sexismo, la lesbofobia y transfobia no desaparecen con afiliados a un centro social. O piensas, el feminismo no llegó a su realización con las sufragistas y el derecho al voto. O la lucha contra el poder patriarcal es una responsabilidad colectiva. O cuando nos agreden a una, nos agreden a todas. Si reaccionas con la misma contundencia ante una agresión fascista y o racista que frente a la violencia machista, si se te revuelve el estómago y sientes rabia, si piensas que la acción directa es necesaria y legítima, si no quieres quedarte callada y tienes ganas de responder y defenderte, este flyer va sobre todo para ti. Y acaba bien, tijeras para todas. Textos sobre violencia de género en los movimientos sociales. Y eso es un dossier que inclou molta informació, que ens diuen una selecció de textos, breve resumen del contenido, rompiendo imaginarios maltratadores políticamente correctos, per què parlen de sexisme als espais alliberats, geometria, ideologia i geografia de les relacions de confiança, de género i tíos de la penya o de com estamos de mierda hasta el cuello, quién teme a los procesos colectivos, espacios ocupados, espacios con cuidado, carta per un debat sobre les agressions sexistes, agressions quan me siento agredida. I aquest dossier està editat a Barcelona i es pot aconseguir a través d'una adreça de correu electrònic que és d.herstory, amb H, herstory i Y, herstory, vale, a la paraula anglesa, @gmail.com, o a l'apartat de correus 33343 08080 de Barcelona, vale? I bueno, com veiem això...
Ve dins d'una revista que es diu Luna,
sí, sí,
i que se pot aconseguir aquesta revista Luna, està en l'Ateneu de Sous, també si ho veuen al local, en l'Atac Còmic, que ara s'està, que acabem d'estar al carrer Ramon y Cajal, i ara estan els bloques fantasmes, i si la voleu, pues, és molt interessant, es diu Luna.
Ah, exacte.
I té diversos números, aquest que número és?
Aquest és el número ja 13.
13?
Sí, sí.
Ja sabeu.
I bueno, pues ja, penya, estem entrant en la, ja no recta final, sinó que ja entrem en la, vamos, la fase final del programa. Abans de despedir nos volíem fer una convocatòria d'agenda també, que bueno, anunciar-vos per la setmana que ve les setenes festes populars del Raval, que són el 16, 17 i 18 de juliol, és a dir, dijous, divendres i dissabte de la setmana que ve, i que bueno, no tenim encara el programa d'activitats, però ja us anunciem que existeixen i que existiran i que es faran moltes coses. I bueno, aquest any sembla ser que, a part de la denúncia a l'especulació immobiliària i una mica a la repressió format o recordatori del centenari del Ferrer i Guàrdia, que va ser afusellat fa 100 anys i tal, pues també ens venen aquí a fer un alegato en defensa de la cultura popular de barrios, com és la barreja cultural que n'hi ha al barri del Raval, i bueno, pues que esteu atentes a les activitats que sortiran en aquesta festa. I bueno, pues ja llegados a este punto, ens despedirem amb un altre fantàstic poema que deies que tenies preparat també.
Aquest poema el va escriure Miguel Hernández, i jo el vaig llegir com molt de gust a les zones lliures.
Molt bé.
Es diu Les Càrceles. Diu: las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados, buscan a un hombre, a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena de metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, bajo la cárcel, la fábrica de llanto, el telar de la lágrima, que no debe ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen y hunden. Se da contra las piedras la libertad del día, el paso galopante del hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre que se cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece un plumaje, un hombre que es el mismo dentro de cada brío, de cada calabozo, un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas con un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes de trueno, limpiate el salivazo que lleva en la mejilla, desencadenate el corazón del mundo, detener las fauces de las foraces cárceles,
sol retrocede, cierra las puertas, echa al Dava carcelero, ata duro a ese hombre, no le atarás el alma, son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias, no le atarás el alma. Cadenas sí, cadenas necesita, hierros venosos, cálidos, sanguíneos, eslabones, nudos que no rechacen a los nudos siguientes humanamente atados. Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio, tenso, conmocionado, con la oreja aplicada, porque un pueblo ha gritado libertad. ¡Vuela al cielo y las cárceles vuelan!
Molt bé, molt bé, molt bé. Pues amb aquest pedazo de poema tancarem el programa d'avui del Judici a la Justícia. Penya, ens despedim ja fins la setmana que ve. Recordeu que la setmana que ve ho farem en directe de 10 i mitja, 12 i mitja, i que això és el que ha donat d'avui d'ací, avui, no? Aquestes dues orejilles de programa, i que fins la setmana que ve us desitgem que estigueu fortes d'ànim i de salut també, que estigueu animades per tirar endavant amb la lluita particular i personal de cadascuna, i que ens ajuntem on ens ajuntem col·lectivament, doncs encara fem més força, i doncs ja ho sabeu que el millor boicot que podem fer del feixisme és estar contentes per nosaltres mateixes, que aquesta alegria que tenim de viure els fatxes no la poden sentir per elles mateixes, i això els fa molta ràbia i per això ens intenten fotre canya, vale? I bueno, doncs això, que fins la setmana que ve, salut i bronca. Us deixarem amb un tema que es diu Les Anarquistes, d'una dona que es diu Mamà Bea Tekielski, i que sona d'aquesta manera. Vinga, salut i bronca.